Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El govern diu que la crisi de Rodalies és difícil i va per llarg i proposa un gran acord de país per arreglar-la d'una vegada. De moment, la rebaixa dels bitllets de Rodalies i tot el transport públic es mantindran durant 2 anys més, ho ha dit al Parlament, on ha comparegut per defensar la seva gestió Albert Dalmau al conseller de Presidència. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capellà, ha demanat al govern que reclami que l'Estat assumeixi el cost econòmic i les responsabilitats del caos de Rodalies. Durant la seva intervenció al ple, Capellà ha reclamat aquest dimecres l'informe del sobrecost dels efectes d'aquest caos. La portaveu d'Esquerra ha tornat a subratllar que la prioritat han de ser els trens i no l'ampliació del Prat.
Incrementar doncs els plans alternatius de transport, l'increment de freqüències per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la aixecada de barrera de la C32, que deu rondar els 600.000 euros diaris. Per tant, que paguin, perquè són responsables.
El govern espanyol, per cert, ha introduït en un real decret llei una disposició per aclarir que els treballadors afectats per les incidències produïdes a la xarxa ferroviària de Rodalies després de l'accident a Gelida no podran ser sancionats per les seves empreses. I parlant d'afectacions, aquest dimecres n'hi ha i de molt importants a bona part d'Espanya per culpa de la nova borrasca, la borrasca Cristín. A aquesta hora hi ha 170 carreteres afectades i cotxes atrapats a la A6 de Madrid per la neu, una nevada que afecta especialment les comunitats de Madrid, Castella i Lleó i Castella-La Manxa i també Extremadura. Més qüestions. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat que el govern espanyol està treballant i analitzant escenaris per trobar una fórmula que permeti aplicar l'increment de les pensions que ahir, recordem, va tombar el Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts. Una votació que també va decaure una part de l'anomenat escut social i que obre la porta a poder desnonar 60.000 famílies vulnerables. Diverses entitats han convocat per aquesta tarda concentracions de protesta a Madrid i a Barcelona, precisament davant de la seu de Junts. I el govern espanyol tramita una primera petició d'indult per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, del Ministeri de Justícia, demana al Suprem que es pronunciï després que 2 particulars hagin sol·licitat la seva mesura de gràcia. Darrer punt cultura, William Dafoe serà l'estrella convidada al Barcelona Film Fest d'enguany. L'actor nord-americà presentarà el film The Birthday Party a la 10a edició del festival que es farà del 16 al 24 d'abril.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 28 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable, amb l'Associació de Pesca Responsable. És dimecres i els dimecres també parlem de medi ambient. Per aquest motiu tindrem amb nosaltres en Joan Ramon Mendo per parlar de porcs i la pesta porcina. I acabarem el programa d'avui ballant amb els gegants del Vendrell. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs mira, molt bé i molt contenta. Mira que solete. M'encanta la pluja, però mira,
Ja està sortint el sol.
Home, fa dies que no veiem el sol pràcticament.
Per això t'ho deia. I segurament que deu haver algun arc de Sant Martí al nostre vora, eh?
Sí, perquè fa res, quan jo he vingut aquí a la ràdio estava plovent, o sigui que... Sol i pluja.
Dia de sol, dia de pluja, dia de bruixes, també deia, una cosa així?
Tot, tot.
Doncs vinga, aquí a Tarragona ja ho tenim tot, eh?
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Aquí baix també les bruixes ja se pentinen perquè ara està sortint el sol i també fa uns minuts almenys estava plovent. Que paro ja una mica la pluja, vull dir, no sé fins a quin punt és bo per la salut, que els dies siguin tan tristos, tan foscos, que estigui plovent constantment, no sé, a mi me molesta personalment, eh?
Doncs, per la salut mental, jo crec que ens convé que pari una miqueta a tots. I anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs, prop de bé. Aquí nosaltres anem una miqueta al món al revés. Ha plogut una mica de matinada, i la nit i aquesta matinada un ruixadet, però la resta del dia ha fet un dia bastant, bastant maco, bastant bo i amb molta calma. O sigui, avui encara. Però el que dèieu de la pluja, tremendo, eh? Mira, ens falten 3 litres per arribar als 200 aquest mes aquí a l'escala. O sigui que...
Imagina't.
Déu-n'hi-do.
200 litres, poc se'n parla. Anem a saludar també la Carla Lanunza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs molt bé, aquí també ha sortit el sol. Passa que em fa una miqueta de por parlar del temps, perquè l'última vegada que vaig dir que me n'alegrava que hagués sortit el sol va estar 3 dies seguits plovent, així que espero que no remateixi.
Sí, millor. Doncs millor no ho diguis gaire fort. Vinga, va, deixem el temps, no estarem pendents. Anem a començar el programa avui. També hi ha l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el Lloret de Mar endureix la normativa contra el fum a les platges. Sergi.
Doncs sí, Marina, l'Ajuntament ha aprovat un nou reglament de gestió dels serveis i activitats a les platges, el qual endureix la normativa antifum. Amplia la restricció de fumar a les terrasses de les platges i les guinguetes, tant pel tabac com per les pipes d'aigua o vàpers. El municipi ja va prohibir l'any 2024 fumar a totes les platges i ara amplia aquesta prohibició a tot l'entorn. Era una reclamació que també havien traslladat altres grups polítics al ple i que, segons l'Ajuntament, està servint de model a altres municipis propers. El consistori no només centra la nova normativa en el tabac, sinó que també ha prohibit la venda i publicitat d'alcohol en catamarans turístics i també ha limitat les per evitar la sobreocupació de les platges. Qui no compleixi aquesta normativa s'exposa a una sanció de fins a 750 euros.
L'Espai del Peix de Palamós i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà han firmat un conveni de col·laboració per reforçar la promoció de la cuina del peix de la costa i dels vins d'aquesta DO.
L'altre objectiu de l'acord és consolidar la relació entre el Museu de la Pesca de Palamós i la indústria vitivinícola de l'Empordà per posar en valor els productes locals, la sostenibilitat i la gastronomia del territori. El conveni reforça el paper de l'Espai Peix com a projecte de referència de la divulgació del patrimoni marítim i gastronòmic i també consolida l'aliança entre el món del peix i el vi, dos elements essencials de la dieta mediterrània. Així, els vins de la denominació d'origen Empordà s'incorporaran a les activitats i propostes gastronòmiques de l'Espai Peix, com per exemple el show cooking, aportant-hi valor, qualitat i identitat territorial. En aquest sentit, els cellers d'aquesta DO participaran a les demostracions de cuina a l'Espai Peix per presentar els seus vins i possibilitats de maridatge amb el producte pesquer. Amb aquesta col·laboració, les dues institucions refermen la seva voluntat de treballar units per posar en valor els productes de proximitat, fomentar uns hàbits de consum responsables, sostenibles i projectar l'Empordà com una destinació de referència enogastronòmica vinculada, evidentment, al territori i al mar.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Institut de Deltebre participarà aquest dimecres en la primera fase de la Copa Cangur, una competició matemàtica per equips que se celebra al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, a Tortosa, Cel.
Sí, Marina, a la jornada hi prendran part prop de 200 alumnes d'11 centres del territori. El concurs adreçat a estudiants d'ESO posa a prova l'habilitat, l'estratègia i el treball en equip a través de la resolució de problemes matemàtics. Durant la prova, els equips disposen de 60 minuts per resoldre 12 exercicis. La puntuació varia al llarg del concurs, fet que obliga els participants a prendre decisions estratègiques en temps real. La directora del centre, Ana Bertomeu, ha destacat que l'Institut de Deltebre participa en esta iniciativa des de la primera edició perquè motiva l'alumnat i fomenta el treball en equip. Segons ha explicat, el centre intenta que sigui una experiència oberta, no només per als alumnes amb millors resultats, sinó també per als que mostren interès per les matemàtiques.
Organitza la Societat Catalana de Matemàtiques, esta serà la 12a edició, i nosaltres l'Institut de Deltebre des de la primera edició que vam apostar, perquè sempre creiem que participar en concursos així pues, motiva l'alumnat. I crec que és una, i a més és una manera de treball en equip. A més fan dos categories, primer i segon d'ESO, tercer i quart d'ESO, són equips de 7 alumnes. La veritat que els alumnes que van sempre volen repetir.
Bertomeu també ha posat en valor el suport de les famílies, ja que l'activitat se celebra fora de l'horari lectiu, i ha subratllat que l'experiència ajuda molts estudiants a guanyar autoestima i a reforçar l'interès pels estudis científics.
La veritat que sí, que ho hem notat. Inclús, com a més, d'alguna manera, més autoestima. És a dir, com si algun dels alumnes que no se sentia tan segur, pues, la veritat que li va molt bé haver pogut participar, deixar-nos bé dins del rànquing.
Els primers equips classificats de cada seu i categoria, juntament amb els guanyadors de l'edició anterior, accediran a la final de Catalunya, que tindrà lloc al pavelló poliesportiu de Can Noguera, a la Garriga.
L'Ametlla impulsa un pla de formació pels sectors turístics i comercials amb els Next Generation.
L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un nou pla de formació amb l'objectiu de millorar la competitivitat del sector turístic i comercial local. La iniciativa s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del municipi sota el lema La Cala Més Natural i està finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea. El pla inclou dues accions formatives diferenciades. La primera està centrada en la innovació en la creació de producte turístic i va adreçada específicament al sector de la restauració. La segona se centrarà en la innovació i l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial i s'adreça al conjunt del teixit turístic, comercial i empresarial del municipi. Des del consistori es destaca que per mantenir una destinació turística competitiva és clau apostar per la innovació constant, la millora de la promoció dels negocis, l'estructuració de nous productes turístics i la realització, tot garantint alhora la sostenibilitat de la destinació. Maria José Castellano és regidora de Turisme i Comerç de l'Ametlla de Mar.
Com en tots els sectors, en el món del turisme és molt important anar formant-se i adaptant-se als nous temps i les tendències que marca pues, la pròpia evolució del tipus de turisme que rebem. Gràcies als estudis de mercat que es fan i a l'avaluació constant dels resultats, podem afinar cap a on han d'anar dirigits els esforços en quant a la millora de la competitivitat i dels serveis que s'han d'oferir. En aquesta actuació formativa se pretén cobrir les necessitats del sector en quant a millora del màrqueting dels seus productes i que puguin aprendre a utilitzar totes les eines que hi ha al seu abast, sempre respectant la sostenibilitat i personalitzant pues, l'oferta turística de cara als visitants.
La primera de les formacions adreçada al sector de la restauració començarà el 16 de febrer i tindrà una durada aproximada d'un mes. El programa combinarà sessions en línia, sessions presencials i mentories personalitzades. La segona formació, centrada en la innovació i l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial, s'iniciarà a mitjans del mes de març i oferirà coneixements pràctics i aplicables per millorar la productivitat, l'atenció al client i la competitivitat de les empreses locals. Ambdues formacions seran gratuïtes per a les persones participants, ja que estan finançades íntegrament amb fons Next Generation, amb un pressupost total de 12.000 euros. El termini per inscriure's és fins al 13 de febrer.
Baixem ara fins a les costes del Garraf. A Cubelles s'ha detectat un presumpte abocament il·legal de residus a l'espai natural del Foix que l'Ajuntament de Cubelles ja ha denunciat. El Servei de Vigilància Municipal ha detectat un abocament de petroli en aquest entorn natural protegit. Carla.
Doncs sí, Marina. El Servei de Vigilància Municipal, gestionat per Climètica, detectava aquest dilluns a diversos operaris fent un abocament al costat del pont de la C31. Arran d'aquest fet, es va activar el protocol corresponent i s'ha presentat denúncia als agents rurals, que ja han obert diligències per un presumpte delicte mediambiental. També es va informar la policia local, que ha aixecat acta dels fets. N'ha donat més detalls a Alec Noeda, regidor de Medi Ambient de Cubelles.
Ens trobem amb un dilluns a la tarda a una punta que està passant tothom per davant d'aquell carrer, doncs uns treballadors que estan contractats a nivell municipal abocant residus de caràcter de manteniment de carreteres que per l'aspecte que té i en conseqüència de les actuacions que estàvem fent, doncs deduïm que és aigua amb petroli, lògicament. És un líquid negre, oliós, i aquest camió doncs està estacionat ben bé al marge del riu i fiquen la mànega i aboquen directament en un espai natural. Un espai natural que estem conservant des de fa molts anys aquí a Cubelles, que ens estimem moltíssim i que trobem que aquesta situació és molt greu.
Els fets haurien estat comesos per treballadors de l'empresa El Sant, que han realitzat tasques de pavimentació al municipi aquests darrers dies. L'Ajuntament ja els ha reclamat la neteja immediata de l'espai. Des del govern i de la regidoria de Medi Ambient en particular, s'ha volgut felicitar l'empresa de vigilància municipal, ja que la seva tasca ha estat clau per detectar i denunciar aquest delicte mediambiental. També s'ha volgut destacar la importància de la vigilància continuada per protegir espais naturals sensibles com el del Foix, tal i com ha explicat el mateix regidor.
Tenim la sort de tenir una empresa com Climètica, doncs, que està fent molt bé la seva feina, i una de les seves tasques és aquesta precisament, la vigilància i la supervisió de que tot estigui bé, de que no hi hagi cap incident. A vegades ens trobem algú doncs, que tira una caixa o algú de brossa, però un abocament d'aquesta envergadura no ho havíem vist mai. Llavors, doncs, des d'aquí vull transmetre la meva gratitud i felicitar aquesta empresa per la seva bona tasca, que serveixi també d'exemple per a altres municipis, que el que estem fent és com una de mantenir un espai natural.
L'Ajuntament farà seguiment del cas, diuen, fins a les darreres conseqüències.
Avui s'ha celebrat a l'Institut Baixa Mar de Vilanova la darrera edició de la Copa Cangur, de la que us parlàvem fa uns minuts i que ha reunit a més de 200 alumnes d'ESO del Garraf i el Penedès.
L'Institut Baix Mar de Vilanova ha tornat a acollir un any més la nova edició de la Copa Cangur, rebent avui a més de 200 alumnes d'ESO, repartits entre les categories cadet i juvenil, amb l'objectiu de fer-se un lloc a la fase final. Els neopables des de primera hora d'aquest dimecres, en la que els alumnes de diversos instituts del Garraf i l'Alt Penedès competien amb la resta d'equips per resoldre la major quantitat de problemes possibles en tan sols una hora. Com és habitual en aquesta prova, no només l'encert de les respostes determina la puntuació de cada equip, sinó que la velocitat i l'ordre en què s'aborda cadascun dels 12 reptes proposats també determinen el resultat final. Les puntuacions s'han pogut seguir en temps real des de diverses pantalles repartides pel recinte, el que ha posat encara més emoció a les proves, mentre els alumnes participants corrien amunt i avall per presentar les respostes abans que ningú. Escoltem en Jordi Font, professor de l'Institut Baix Mar de Vilanova.
La jornada d'avui ha estat estupenda, vull dir, estem supercontents, un èxit de participació. És molt guai que puguin venir centres doncs, de l'Alt Penedès, de Sant Sadurní, de Vilafranca, gent de la comarca, del Garraf, i l'ambient que hi ha de gent esprintant pel gimnàs, portant-te respostes, celebrant quan s'ha fet una resposta correcta, és un èxit. Ja fa uns quants anys que organitzem i any rere any doncs, és superguai aquest ambient, molt de públic, avui ho comentàvem, crec que és l'any que hem tingut més públic i estem molt, molt, molt contents.
L'entrega de premis ha comptat amb la participació de Rosalia Márquez, regidora d'Educació de Vilanova, qui ha fet entrega dels diplomes de participació a tots els equips, així com els guanyadors de cada categoria, i ha volgut valorar la celebració d'aquesta competició.
Per mi és un honor poder venir aquí a compartir aquesta estona amb ells i a poder entregar-los els premis. I esperem que continuem. També és un punt de trobada de totes aquestes escoles i instituts. I per nosaltres, per Vilanova, doncs, evidentment acollirem totes aquestes escoles i instituts al moment que vulguin.
Fem aturada ara a les costes del Maresme, que consolida la seva posició com una de les principals destinacions turístiques de la província de Barcelona, Oriol.
Exacte, Marina. Les darreres dades del Tourism Data System, sistema de mesura de l'apturisme de la Diputació de Barcelona, confirmen que la comarca del Maresme ha tancat el 2025 amb una ocupació turística mitjana del 60,4%, una xifra estable que reforça la capacitat d'atracció del territori. Durant l'any s'hi han allotjat més de 2.100.000 turistes, generant prop de 8 milions de pernoctacions, només un 1% menys que el 2024. Ho destaca Carme Ponsa, presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre s'han allotjat a la nostra comarca més de 2.100.000 turistes, registrant gairebé uns 8 milions de pernoctacions. Aquestes dades confirmen el Maresme com una destinació turística consolidada, especialment pel que fa a la seva capacitat d'atracció i ocupació.
Aquest resultat posa de manifest que el Maresme manté un volum turístic elevat durant tot l'any i s'ha consolidat com una destinació madura tant per al turisme d'estiu com pel familiar, cultural i de natura. La indústria hotelera continua liderant l'oferta turística de la comarca amb dades que evidencien la fortalesa i estabilitat. El 2025 els hotels han assolit una ocupació mitjana del 72%, captant 1,5 milions de turistes i generant 5,6 milions de pernoctacions. El càmping ha sigut un dels segments amb millor comportament el 2025 i, en canvi, els apartaments turístics han estat el segment més castigat, amb una caiguda del 18%. El turisme rural manté el seu bon moment, un 24% d'ocupació, 10.000 pernoctacions i 4.000 turistes, amb un creixement del 2,7%. Pel que fa a la procedència dels turistes, Carme Ponsa apunta que més de la meitat del turisme és estranger.
Gairebé un 55% dels turistes són internacionals, dels turistes que ens visiten. El primer lloc l'ocupa el mercat francès, seguit del mercat britànic i holandès, i podem parlar d'un 45% de turista nacional, que també sent, doncs els hi atrau la nostra comarca per tot el que ofereix i perquè tenim diversificació d'oferta turística important.
L'Alt Maresme es manté com epicentre turístic de la comarca. El 2025 ha acaparat 7 milions de pernoctacions i 1,7 milions de turistes, amb una ocupació global del 64,3%.
Calella serà la seu del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol Platja aquest 2026.
Així és, l'acord s'ha tancat a Fitur, a Madrid, la competició que aplegarà els i les millors esportistes d'aquesta disciplina en edat de formació de tot l'Estat se celebrarà entre el 29 de juny i l'1 de juliol. La previsió és que el CESA d'Handbol Platja aplegui aproximadament un centenar d'equips, 1.200 esportistes masculins i femenins, categories infantil, cadet i juvenil. Es disputarà tot a la platja de Garbí de Calella, on s'instal·laran un total de 6 camps d'Handbol Platja perquè es puguin jugar partits de forma simultània. Aquesta és la competició més destacada d'handbol platja que impulsa la Federació Espanyola d'Handbol. En la seva organització també hi participaran la Federació Catalana d'Handbol i la Unió Esportiva Handbol Calella. Amb aquesta nova competició de primer nivell esportiu, Calella es reafirma com a escenari destacat en proves esportives de renom català, estatal i internacional, i manté l'aposta per l'esport com una eina de promoció de ciutat. Per altra banda, el desplaçament de part del govern de Calella a Fitur, a Madrid, també s'ha aprofitat per trobar-se i intercanviar impressions amb diversos operadors turístics i empreses del sector hoteler.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Moll de Costa tanca el 2025 amb un balanç de 260 activitats realitzades i 141.813 participants. En total s'han programat 25 exposicions als cinglados i refugis que han rebut un total de 32.584 visitants. Als espais exteriors del Moll de Costa han recollit 40 activitats, 13 de les quals de caràcter esportiu, cosa que referma el Moll de Costa no només com Rambla de la Cultura de Tarragona, sinó també com un dels epicentres de les activitats esportives. Pel que fa a la resta d'equipaments, el Museu del Port ha sumat un total de 25.873 visites. L'Arxiu del Port, 571 en les 14 activitats culturals que va programar, i el Teatret del Serrallo, 5.644 visitants en prop d'un centenar d'actes. Aquestes xifres confirmen els espais urbans del Port de Tarragona com un dels principals eixos d'activitat lúdica i cultural de la ciutat. Els espais expositius del Moll de Costa, Tingladu 1, Tingladu 2 i Refugi 1 han ofert 25 mostres artístiques d'arts plàstiques, escultura, fotografia i divulgació històrica. Entre les propostes destacades de la programació de 2025 hi ha El peix no cau del cel, de Núria Mariner, Big Parat, La processó d'hivern, d'Ignasi Blanc, Lo que dicen las piedras, de Nú Díaz, Entre núvols, de Jaume Amigó, Papers al vent, de Sergi Marcos, o Fars i balises, de Josep Poblet. A totes aquestes exposicions programades per l'autoritat portuària cal afegir-hi les exposicions del Festival de Fotografia Scan, que han fet del Moll de Costa el seu principal escenari. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molta ressaca marítima. Queda hores d'ara a gran part del litoral i és que el vent ha estat intens. De fet, les últimes hores a les comarques de Tarragona hem passat fins i tot dels 90 km per hora i també a la costa Brava Sud el vent de Garbí o de Ponent ha xiulat amb més ganes. Per tant, encara queda de forta maró a maregassa a gran part del litoral. Hi ha, a més, molta mar llarga. Tenim una mar de fons força notable de Ponent o de Sud. Al llarg d'aquesta propera tarda el vent serà una mica més feble, sempre de sud o sud-oest, una mica més aponentat o amastralat a les comarques de l'Ebre, però en general encara amb aquesta ressaca que dèiem a forta maró a gran part del litoral. Demà al matí encara tindrem també aquesta mar esvalotada. Durant la tarda anirà millorant, tindrem maró, però sempre en alta mar la situació estarà molt més regirada, amb vent que una altra vegada a últimes hores del dijous es tornarà a reforçar cap a l'Ebre i de fet ja hem vist el divendres, déu-n'hi-do la mestralada que tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara l'autopista P7 i retencions de Martorell a Gelida en sentit sud, perquè en el tram de Gelida només hi ha un creu obert per circular en sentit sud per tasques de reparació de danys a la via. A l'AP7 també hi ha un creu tallat a Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona per un accident d'un camió i intensitat en aquest cas. A l'AP7 també hi ha un creu tallat a l'Aldea en sentit sud per un accident, això provoca retencions en aquest tram. La mateixa AP7 va carregar de Barrera del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. També explicar-vos que per manifestació s'ha tallat la C37 entre la Vall d'en Bas i Turó i la C-152 i la C-63 a la Vall d'en Bas. A la B-5301 es dona pas alternatiu al Montseny per les llavissades. A la C-241-D, tallada la calçada Santa Coloma de Caral per retirada de vehicle. A la 2, l'Equa de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 va carregada de Cornellà a Sant Boi en sentit sud. A la C-58 i la C-33 hi ha retencions a Montcada a Barcelona en sentit sud i a la mateixa C-58 hi ha retencions a Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord per un accident. A la C-17 hi ha Equa de per en sentit sud. A la B40 hi ha retencions a Vera en sentit Terrassa per obres. I també comentar-vos que hi ha alguns trams de retenció a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. Ja estic des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo.
Dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
I avui volem parlar de l'energia que es pot formar a través de les corrents marines i també en parlem amb l'enginyer Raúl Villacaro. Muy buenas tardes, Raúl. Ah, no podem contactar amb ell. Un segon, Anna. Primer de tot parlarem d'això, no?, d'aquesta energia.
Sí, primer hi entra el Raúl Villacaro, és enginyer naval, oficial de l'Armada, capità de la Marina Mercant, professor de la Corunya i secretari d'Exponap, que això un altre dia també ens haurà d'explicar. I esto, sobretot és un expert que vulgui buscar tots els seus articles estan a Exponap i també a la xarxa de LinkedIn. Jo des d'aquí aconsello que a nivell mundial els segueixin pels seus escrits i i els seus coneixements, eh?
No sé, Anna, si abans de, sí, de poder contactar amb ell ens pots explicar una mica, sí, això d'aquesta energia.
Clar, i l'energia és la mariamatriu, no? És el que ens centrarem avui. Però després que també hi ha una, és basada, la mariamatriu és el que aprofita el moviment i les corrents de les marees. I després hi ha la ondimotriu, que és la de les onades, que són dues qüestions. I entre una i l'altra també hi ha estudis que, fins i tot del mercat, tenen que hi ha una previsió que passarà de les dues, amb dues, eh? D'un creixement del 8,23%, que generen actualment 983,11 milions de dòlars i passarà a 1.850,90 milions de dòlars l'any 32. Crec que aquest creixement és important perquè veiem que amb les energies renovables van anar més enllà de la solar. L'únic que aquí el problema que tenim sobretot és el cost inicial, perquè sobretot té molts avantatges en aquest sentit, però el que l'inerma, el que l'inerma sobretot és el cost, però de la solar.
Ara sí, podem saludar el Raúl Villacaro. Muy buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, un saludo para ti, Marina, Ana y todos los oyentes.
Ahora Ana nos estaba Buenas explicando tardes. Un poco esto de las energías a través de las mareas, de las corrientes, pero ¿cuáles son las tecnologías o los tipos más importantes en energías de mar?
Pues mira, tenemos por un lado la energía mareomotriz de las mareas, que igual se pueden obtener como 300 teravatios hora por año. Tenemos las corrientes marinas, que es diferente, que tenemos ahí más todavía, igual 800 teravatios hora por año. Tenemos la energía ondimotriz, o de las olas, o la motriz, que ahí podemos tener hasta 80.000 teravatios horas al año, una cantidad altísima. Y luego incluso tendríamos también la energía de gradiente térmico, o incluso la energía de gradiente salino. Hay que decir que de estas cinco formas de energía que he mencionado yo, pues dos de ellas, pues las dos últimas, la de gradiente térmico y la energía de gradiente salino, pues prácticamente están en fase de laboratorio, y las otras tres, la mareomotriz, la de las mareas, la ondimotriz, la de las olas y la de las corrientes marinas, pues todavía o ya existen en diversas partes del mundo, pues digamos centrales eléctricas piloto, hay que decirlo todavía, más o menos, aunque en algunos casos ya están en servicio, ¿no? Y digamos que, bueno, estamos en esa etapa todavía en la cual hay que dar el salto ese de la etapa precomercial que ya existe a la fase comercial, pero bueno, hay que decir pues que las energías del mar pues no solo presentan una elevada regularidad y una gran predictibilidad, ¿no?, sino que también son muy versátiles, ¿no? Entonces digamos que para proporcionar esa electricidad que necesitamos para muchos sectores, ¿no?, que es lo que queremos como meta final, pues hay muchas opciones en puertos y en desaladoras y en otros lugares se puede aprovechar toda esa energía.
Ana, andaban.
Sí, buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por ser otra vez con nosotros. Todo un placer y un honor por estar con nosotros, ¿eh? Y vamos aprendiendo cada día más.
Nada, muchas gracias. Placer para mí.
No, para nosotros. Una cuestión. Esto de la energía mariomotriz, podríamos decir que cubre, que tú lo has comentado, hasta un 10% de la demanda eléctrica. ¿Tú crees que es constante, esto es una ventaja, pero lo que frena aquí pueden ser los costes iniciales? Porque después sí, ya rodas, ¿no?
Desde luego, la energía de las mareas es de todas las que he comentado, es la única que, digamos, ¿sí?, ya tiene un cierto grado de implementación, ¿no? Ya existen centrales en funcionamiento, porque, ¿sí?, claro, hay que pensar que la energía mareomotriz viene de muy atrás, ¿eh? Ya en el siglo XI existían en toda Europa las costas, los molinos de marea, ¿no?, en Gran Bretaña y tal, que al final, ¿sí?, pues era un poco el inicio de lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, que se trata de almacenar agua en un embalse para, pues de alguna forma que ellos hacían, construir un dique con unas compuertas y permitir la entrada del agua. ¿Qué pasa? Que hoy en día podemos utilizar también las mareas de otra forma, ¿no? Hay diferentes dispositivos, pero bueno, al final es muy parecido al tema hidroeléctrico, ¿no? Al final todos estos sistemas renovables en la mar funcionan de una forma similar, ¿no? Aprovechar bajamar, liberar, encauzar el agua, y una vez que lo tenemos todos, pues impelerlo, ¿no?, lanzarlo contra unas paletas, una turbina, ¿no?, y mediante un alternador generar electricidad. Al final es todo muy similar, ¿no?, los sistemas, aunque las formas de conseguirla sean diferentes, ¿no? Pero desde luego, como tú me dices, la mareomotriz desde luego es la más madura, lo que pasa que, claro, para obtenerla y tenemos que tener en cuenta principalmente dos condiciones, ¿no? Una muy importante es que las mareas tienen que ser grandes, ¿no? La amplitud de las mareas. Tiene que haber metros, no podríamos colocarlo en Alicante, ¿sabes? Tenemos que ir a lugares donde haya varios metros, ¿no? La cornisa cantábrica y tal, para conseguir, esa fuerza que necesitamos. Y luego, por supuesto, la configuración de la costa, ¿no? Tenemos que necesitar una zona embalse donde se pueda conseguir una cantidad de agua y que la obra civil no sea muy grande. Realmente, el problema de la energía es que tú la obtienes, pero luego tienes que llevarte la tierra, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es cuanto más cerca de la costa estés, pues mucho más fácil y barato va a ser después el poder aprovecharla, ¿no? Entonces, una de las razones probablemente por la que la de las mareas sea la que más se ha desarrollado hasta hoy en día.
Claro, porque desde el año 2006, por ejemplo, el proyecto que es Inglaterra, que es pionero en ese sentido, ya hace tiempo que lo tienen, por ejemplo, el proyecto Maigren, o, por ejemplo, en Francia, en el de la Mancha, que es el Quadboat, que será para el 26 extractivo. Nosotros en España podemos decir que somos pioneros, por ejemplo,
después de estas,
¿eh?
Sí, hombre, en España aquí tenemos la central más conocida, ¿no?, que de alguna forma se ha aprovechado algo, es el tema de Mutriku en Guipúzcoa, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí estamos en una mezcla entre aprovechamiento de las olas y mareas, ¿no? Las olas, digamos que también se pueden aprovechar, ¿no?, el movimiento ondulatorio, pero bueno, esto es mucho más irregular. Todos los sistemas que a lo largo de los años, tipo Pelami, se han ido desarrollando, pues de alguna forma han ido fracasando, por luego toda la dificultad que tiene aprovechar el movimiento del agua, ¿no?, esa columna de agua oscilante, que muchos sistemas ha ido bien, pero bueno, el oleaje no es tan predecible como las mareas, ¿no? Entonces varía mucho de un lugar a otro, pero bueno, en ciertos lugares pues puede llegar a ser interesante. Y como te decía, pues aquí en España podemos hablar de esa estación en Mutriku, que al final es una columna de agua oscilante, es más bien energía de olas que energía de mareas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, estamos hablando de una planta que igual te obtiene 300 kilovatios, al año pueden ser 600.000 kilovatios. Estamos hablando de poder dar servicio pues a una pequeña comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy en día no podemos decir que energías de mareas hayamos desarrollado muchas cosas, aunque sí nos podríamos decir igual que ya hemos desarrollado cosas en energía de corrientes marinas, ¿no?, que sería otra forma, ¿no? Esta es la forma de las mareas, de aprovechar las olas y las corrientes marinas. Ahí ya tenemos alguna cosilla por ahí fabricada.
Claro, pero por ejemplo, el proyecto de Magallanes Renovables, que está redondela, que es muy interesante, ¿eh? La plataforma, ¿tú nos podías hacer esto, cómo va a ir en hospitales y en Escocia?
Efectivamente, este sería el caso de...
Es muy importante.
Este sería el caso de las corrientes, ¿no? Es, digamos, claro, uno de los proyectos más ahí de energía de problema mareas en España, ¿no? Porque en España, digamos que no hemos construido para nosotros, pero ya tenemos este proyecto que, aunque se haya hecho aquí en Galicia y tal, pues se va a instalar fuera, ¿no? Al final, esto es una plataforma flotante de acero de unos 42 metros de eslora, es como si fuera una especie de trimarán, pero que tiene un tubo sumergido que va por debajo del agua, y ahí es donde se instalan los hidrogeneradores, ¿no? En vez de aerogeneradores, pues hidrogeneradores, ¿no? Porque van debajo del agua, ¿no? Entonces estos elementos aprovechan el movimiento de las mareas, ¿no?, y hacen girar esas hélices que hay conectadas a un generador, y de ahí se produce la electricidad, ¿no? El diseño, como digo, y la construcción se va a llevar a cabo en Galicia, pero la plataforma ha sido probada ya en costas escocesas, porque esta empresa, Magallanes Renovables, ha participado en subastas de energía ya en los años 22, 2023 y 2024, y ha ganado 9 plazas para instalación de sus máquinas, ¿no? Entonces se espera que este año, 2026, instalen la primera. La otra, el siguiente paso sería instalar otras 4 en el 2027 y otras 4 en el 2028. Estamos hablando de que cada una de ellas pues probablemente de 1,5 megavatios. Estamos hablando de megavatios, hoy en día, pues ya, bueno, digamos que de alguna forma el sector nos pide gigavatios y estamos hablando de megavatios. No hay que lanzar las campanas al vuelo, pero desde luego es un inicio, ¿no? Y es un principio muy importante. Allí pues van más avanzado que nosotros. Aquí todavía no hemos conseguido que España se hagan ventas de este tipo, pero bueno, esperemos que esto se sume a toda esa gran tarta que hay de las energías renovables, porque evidentemente solo hablando de las del mar, solo hablando de la del mar, digamos que la parte grande es la eólica, pero yo creo que las energías del mar en estas tres modalidades principales que he comentado hoy, pues van a tener su parte importante y bueno, al final, pues bueno, la suma de todo es lo que va a ayudar a Meta, que esto va a sumar a todo lo que es la descarbonización. Si queremos descarbonizar, si queremos energías limpias, si queremos todo eso, necesitamos energías renovables. Entonces sí, va a haber que buscar allí donde haya todo tipo para intentar conseguir una energía limpia, ¿no? Entonces yo creo que aunque va de la mano muy por detrás de en el mar en concreto del viento, ¿no?, de la energía eólica, pues bueno, yo creo que va a tener su parte importante y bueno, respuesta y prueba es esta planta, ¿no?, la planta ATIR de Magallanes Renovables, que ya tiene su hueco ahí, bueno, pues va a ir sumando su 1,5 megavatios por estación, ya tienen previsto esas 9 y esperemos que vengan muchas más después.
Claro, porque la central María Matriz, por ejemplo, operan el 90% del tiempo, frente a las solares es un 25,35%. Esto es
claro,
así, pero es una aportación más, no la hemos de descartar, ¿eh?
Claro,
porque
claro.
Ahí está.
Es el gran tema positivo de este tipo de estaciones, claro, ¿no? Que son mucho más aprovechables y, como decía yo, son muy predecibles, en el concreto esta, no tanto lo de las olas, pero bueno, en concreto el tema de las mareas es interesante. Y bueno, hay una fuente muy importante de gigavatios y teravatios a conseguir, ¿no? Se hablaba en el mundo de tener 800 teravatios hora al año con las corrientes marinas y 300 con la marea motriz. Y bueno, pues eso desde luego son números muy muy interesantes, uh-huh, y que yo creo que se deben tener en cuenta de cara al futuro en ese reparto de la tarta de las energías renovables que va a haber que buscar de todos los tipos que se pueda si se quiere llegar a ese fin, ¿no?, de tener todo limpio, porque si no va a ser imposible.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Raúl, por atendernos esta tarde.
Nada, muchas gracias a vosotras. Yo encantado, cuando queráis. Ya sabéis dónde me tenéis aquí por Galicia.
Y muchas gracias a tu también, Ana.
Sí, muchas gracias, Marina, muchas gracias a los oyentes y muchas gracias, Raúl, por tu aportación, y volveremos a retomar más adelante algún otro tema tan interesante que siempre lo expones en tus conocimientos en LinkedIn.
Bien, perfecto.
Y en Exponab.
Muy bien.
Muchas
muy
gracias. Bien. Muchas gracias a los oyentes. Volvamos a la semana hablada.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
I avui volem parlar del paper de la taula de congestió de la pesca recreativa a Catalunya.
Doncs, Marina, avui li hem donat una setmaneta de festa en el CD Valls, perquè sí, parlem amb l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, però des d'un àmbit una miqueta més de gestió o més administratiu, en aquest cas, i ho farem amb l'Oriol Ribalta, que és el responsable dins de l'associació, dins de la CPR, de representar a la taula de cogestió de la pesca recreativa a Catalunya, o algun nom una miqueta més complet. Oriol, benvingut a la Randa Mar.
Gràcies, gràcies.
Aviam, taula de cogestió, primer hem de dir el personal. Què és això? Quines funcionalitats o quin esdevenir té aquest ens de representació de la taula de cogestió de la pesca recreativa?
I això està molt bé, perquè l'administració no vol fer lleis o normatives sense escoltar les parts que l'han d'obeir i altres elements o institucions que puguin estar al voltant de les qüestions que sobre ella té jurisdicció. Llavors es va crear aquesta taula on s'ajunten una sèrie de diferents representants, per exemple, de l'administració pròpiament de la mateixa Direcció General de Pesca, llavors gent de zones protegides marítimes també, perquè hi ha zones que són protegides on es permet la pesca recreativa, per tant també hi volen poder dir la seva, tants representants com els hi ha semblat oportú de la pesca recreativa, han posat fins i tot un representant de l'Associació de Catalunya de Pesca i de Botigues de Material de Pesca, que més hi ha, i, bueno, els back limits, diguéssim, que em venim a dir, que és el número de peixos que es pot agafar a partir de quina talla per cada dia sencer de pesca. No? Que això és la regulació més moderna que hi ha en els països més avançats, on la pesca recreativa és molt important, com pot ser, per exemple, als Estats Units i Austràlia, que és poder on la pesca marítima recreativa té la màxima representativitat i pràctica. Molta gent la practica, als Estats Units és especialment interessant i molt, amb molt nombre, i llavors allà van idear un sistema de regulació modèlic que el va copiar en diferents països. Què vam fent aquí? Intentar-ho aplicar aquí. Aquí a Catalunya, a casa nostra. La Generalitat té competències només sobre les aigües interiors, no sobre les exteriors. Per tant, són algunes zones de la nostra costa, no arriba al 50%, que són regulades sota aquest règim.
I Oriol, com a CPR, com a Associació Catalana de Pesca Responsable, quina és la cullerada, si m'ho permets dir així, o quin és el paper que es vol transmetre en aquestes taules de treball?
Mira, bona pregunta. L'Associació Catalana, com el seu propi nom m'indica, és una associació que volia reunir pescadors responsables, que s'han anat de fer càrrec de que acabar que traiem un peix del mar, aquest ja no hi tornarà, serà un peix que no s'hi reproduirà, i doncs hem de balancejar fins a quin punt quants peixos puc treure, quants peixos no puc treure, per assegurar-me el futur. Clar, això és molt complex quan aquí tenim la pesca professional que no té límits, és a dir, no té límits de cap mena, com més peixos tregui cada dia, millor, entens? I això és una cosa que també els pescadors professionals ja comencen a entendre-ho, i de la Unió Europea ja comencen a venir regulacions amb el que en diuen ells un TAC anual, que és una màxima quilos, màxims quilos que pots treure d'una espècie durant un any, que comencen a venir diferents espècies. Aquí el primer que ens va veure la pesca relativa a viure va ser amb la tonyina, que aquí ens van posar primer una talla mínima d'una talla, ens la van augmentar, llavors ja ens van dir, bueno, només de tantes unitats al dia no pot ser, i ara ja és zero. I si ara tenim la pitjor regulació que s'ha tingut mai de la tonyina. És a dir, els professionals ja comencen a tenir, o bé dictat de la Generalitat, com és el cas del sonso, o altres espècies comencen a tenir limitades la seva quantitat de captures. És que no hi ha altra. És a dir, si volem assegurar la pervivència del peix en el mar i no fer porres quan nosaltres anem a pescar, ens hem d'assegurar que hi hagi peixos. Per tant, això, en aquest àmbit, hi havia, perdó, m'he deixat una entitat que és molt important aquí a la taula, que és el ICATMAR, segur que n'heu sentit a parlar alguna altra vegada, és una associació entre la Direcció General de Pesca i el CSIC de Barcelona, a l'Institut de Ciències del Mar. Aquí tenen un equip de científics que des de fa molts anys estan treballant amb les captures de la pesca professional i des de fa 5 o 6 treballen amb les captures de la pesca recreativa, que per cert és molt útil perquè podem saber de quin volum agafa la pesca recreativa en funció del volum total de les que es fan a Catalunya, i és bo de veure que són molt poc importants. Per tant, no ens ha de fer por que ens mirin, perquè així se'n donaran compte que la transcendència del nostre efecte en el mar és petita, que si volen que hi hagi més peixos han de treballar sobre altres sectors, és a dir, que no ens ha de fer por en aquest sentit d'aquestes coses.
De fet, en Fede parlàvem l'altre dia del paper d'aquest mar i segurament també de la taula de cogestió en aquells informes que van sortint anualment o gairebé anualment de l'Estat, no? De la pesca recreativa costanera a Catalunya.
Sí. Sí, no, això, de veritat, que això ens ajuda moltíssim. El que passa que això ho envies a Madrid i no s'ho llegeixen, i seria molt bo que ho veiessin, perquè la pressió que ens ve ara al pescador recreatiu, que també en som a la taula, també en rebem part d'aquesta pressió, és que ve des de la Unió Europea, que pressionen els països membres per qüestions de pesca i comencen a anar per la pesca recreativa. Pensem, la gent s'enfada, no? No ens enfadem. És per desconeixement, perquè el que es fa aquí a Catalunya, jo he buscat anteriors estudis similars, se'n va fer una a França, però fa ja 10 anys i ningú se n'en recorda, i a més era d'una regió de França, que per cert dona els mateixos resultats que d'aquí, que la pesca recreativa aproximadament representa entre el 3 i el 5% de les captures que es faci el total de Catalunya. És a dir, que són molt irrellevants. És a dir, que no ens ha de fer cap mena de por que es vegi el poc importants que som, i en canvi la important generació econòmica que fa el sector. Això també ho fa aquest estudi d'ICATMAR, és a dir, quina transcendència econòmica té el sector de la pesca professional, que està al voltant d'entre 85 i 90 milions d'euros de giro, de diners que giren amb la venda del peix, i la nostra està entre 60 i 70. És a dir, que per un efecte d'un 5%, ja poso la mida màxima que ha sortit de percentatge de captures, generem dos terceres parts dels diners que agafen els que pesquen el 95%. És a dir, que una mica veus que hi ha una malversació d'esforços, perquè s'està anant contra la pesca recreativa per desconeixement, perquè quan se'n vegi les captures se'n donaran compte que no calia fer tot el que han fet i tot el que estan fent. Doncs això a la taula també en són víctimes, perquè clar, l'administració rep la pressió de Madrid i se la pressiona molt per saber això, i en aquest cas Catalunya ha fet els deures, perquè té aquests estudis d'aquest marc, que segur que molts dels que ens estan escoltant o han rebut una enquesta electrònica o l'han enquestat algun dia pescant en el mar o en el port o en una platja. Perquè aquestes dades són molt vàlides, de fet són les úniques que hi ha, per tant, no sé si són bones o dolentes, però són les úniques, per tant són les més bones que tenim i de moment les hem d'anar seguint. I com que el que es persegueix amb aquesta aplicació que volen fer, bueno, la pesca rec que hi ha aquí, pues es veurà el mateix, no hem de patir. Hi ha gent que està en contra de l'aplicació i tot plegat, jo no penso declarar. No, ens equivoquem, declarem-ho tot, perquè se'n donen compte de la poca transcendència sobre el recurs que representa la pesca recreativa i, en canvi, el gran valor econòmic i social que té la pesca recreativa, que això a Europa sí que està molt valorat, especialment els països nòrdics valoren moltíssim la reducció d'estrès i la millora social i d'ajuntar la família per quan van a pescar. És a dir, que no està gens mal vista la pesca. L'únic que volen és saber a on estem. I per què ho volen saber? Perquè els nostres amics i companys de mar, la pesca professional, sempre diuen que la culpa és nostra. Ho sento molt, però és així. És a dir, ells intenten no tenir mai la culpa i ens les posen a nosaltres. Bueno, és Europa que vol saber si és veritat o no és veritat. Vull dir que si no ajudem a Europa dient el que capturem, no funcionarà.
Oriol, perquè a la taula de cogestió, que no crec recordar-ho que ho hagis dit al principi, hi ha algun representant de la pesca professional dins d'aquesta taula de cogestió?
No, però hem tingut reunions amb el sector professional. És a dir, quan hi ha un xoc amb algun problema en algun lloc puntual, com va ser el Golf de Roses, el problema de la sípia, doncs aquí sí, vam tenir una reunió dels dos sectors. Van venir la taula de la sípia, perquè allà hi ha una taula específica de pesca professional de la sípia, on hi som la nostra associació com a observador, no som membres, però som observadors i podem sentir les discussions, però en aquest cas es va fer una reunió per pactar com es podia regular. Clar, aquí una mica t'has de posar les mans de les... Quan els d'ICATMAR van dir hauríem de fer veda aquests mesos s'hauria de regular per intentar donar oportunitat a que recuperés l'espècie. Doncs aquí vam pactar a contracor, també s'ha de dir, que no és la proposta que vam fer nosaltres, però vam haver d'acceptar unes vedes que són les que ara es fan i un nombre d'exemplars per dia i pescador.
Oriol, venim, com deies abans, d'una època on a partir d'aquesta taula o a partir d'altres sistemes s'han establert les noves normatives d'aigües interiors, que va començar a Costa Brava i ja s'ha estès a tota la costa catalana. Mirem una mica en aquest any 2026. En què està treballant ara mateix la taula de cogestió, que s'està discutint i què en pot sortir els propers mesos o propers anys?
I els propers mesos tenim una tasca molt important en aquests moments, que de fet és per la que havíem de començar, però l'anterior director va preferir fer una nova regulació abans que fer-ho, que és adaptar, modificar i revisar l'actual decret de pesca recreativa, que es va fer l'any 95. Ja fa una pila d'anys que existeix i realment requeria, no d'una forma molt greu, però sí que requeria una revisió i una mica reescriure-la, no? Perquè les coses han canviat, ara que tenim ben regulada la pesca recreativa amb els back limits aquests, poder algunes coses que no calia que fossin aquí, i en aquests moments estem amb aquesta tasca. Estem reescrivint tot el decret de pesca recreativa, i aquí sí que estem aportant molta cosa totes les diferents associacions, no només estem com a pescadors recreatius, la CPR, hi ha la Federació de Pesca i Càsting, hi ha la Federació d'Activitats Subaquàtiques, hi ha una associació de pescadors submarins, hi ha una altra associació de pescadors des de platja, és a dir, hi ha bastanta gent i tothom tira cap al seu trosset, no? Però l'administració t'escolta i mentre el que proposes estigui atinat, doncs normalment es recull en el document final. Tot i que al final qui escriu el document és l'administració i a vegades et pots trobar amb alguna sorpresa perquè alguna cosa que més o menys semblava que es havia pactat a la taula alguna vegada doncs s'ha esborrat en l'últim moment.
Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana, per explicar-nos què és això de la taula de cogestió de la pesca recreativa i els punts suspensius que venen a darrere, el paper de la CPR, i seguirem parlant, i qualsevol novetat que hi hagi ens fas un toque i en parlem.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Fins la propera.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast, amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Esquerra demana a l'Ajuntament perquè es continuen donant llicències d'obres al Riuet, una zona qualificada com inundable.